amb Marta Pardell.
Pla ambiciós de la Diputació de Barcelona per donar més autonomia a la gent gran i ajudar-los a viure de manera autònoma a casa seva durant més temps. L'ENS destinarà prop de 40 milions d'euros fins al 2025 per transformar radicalment aquestes llars amb equips digitals de teleassistència. Se'n podran beneficiar més de 100.000 usuaris els propers 3 anys. Ho explica la presidenta de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat de la Diputació, Lluïsa Moret.
Transformar els domicilis d'aquestes persones en domicilis intel·ligents, en domicilis que poden, a partir de tota la instal·lació d'una sèrie de sensors o d'instruments en aquest sentit, que poden detectar de forma precoç possibles situacions que puguin generar risc.
És dimarts 29 de novembre de 2022 i tenim més titulars. El Tribunal Suprem marca per primer cop criteri sobre l'aplicació de la llei del només sí és sí. Sònia Kerr.
El Suprem considera que la llei del només sí és sí podrà aplicar-se en benefici del reu quan els tribunals fixin ara una pena inferior a la que estava establerta abans de la llei, però haurà de fer analitzant cas per cas i no de manera global.
L'IPC baixa mig punt aquest mes a tot l'estat respecte de l'any passat. Se situa en el 6,8%.
Sobretot per la caiguda del preu dels carburants i l'electricitat. Si la xifra es confirma, es veurà reflectida en les pensions, que s'apujaran un 8,46% l'any que ve. Des de Comissions Obreres, Ricard Bellera apunta que certes pensions haurien de superar aquest límit.
S'ha de fer un debat important sobre què és el que fem a les pensions mínimes, no? En aquesta situació, les pensions mínimes, també les pensions no contributives, haurien de pujar per sobre de l'IPC per garantir la qualitat de vida i la dignitat de les persones que tenen menys ingressos.
Els Mossos desarticulen a Barcelona un grup criminal que ocupava pisos amb menors d'edat per evitar el desallotjament i després els rellogava a tercers.
L'entramat estava format per 9 persones que s'encarregaven de buscar pisos buits, ocupar-los i rellogar-los. 5 dels detinguts són delinqüents actius en ocupacions criminals a la ciutat.
En cultura, els pastorets tornen amb força aquest Nadal.
La coordinadora de Pastorets de Catalunya confia treure més de 45.000 persones, un 60% més, en les 215 representacions que un total de 53 entitats faran per tot el país.
Pel que fa als esports, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya aixeca la veu contra la llei de l'esport, Eduard Cabré.
La UFEC ha fet públic un manifest en què, sota el lema Unides defensem l'esport base, mostra la preocupació per les repercussions econòmiques de la integració de les federacions autonòmiques a les estatals i alhora reclama la participació de les seleccions catalanes a competicions internacionals.
El temps, Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, mantenim el cel mig ennuvolat en molts punts del nord del territori i és que van circulant aquestes bandes de núvols, sobretot a la zona del Pirineu és on el cel està quedant més cobert, però també a punts del Prepirineu i fins i tot s'està escapant alguna precipitació, però de caràcter molt feble. Cap a la resta del país s'espera que domini l'ambient assolellat encara amb aquest vent de mestral que ha d'anar bufant cap a les Terres de l'Ebre i la tramuntana que vagi bufant cap a la zona de l'Alt Empordà. De fet, com a conseqüència d'aquest vent també ha fet que la temperatura mínima en aquesta zona hagi estat més suau respecte a la resta del territori, on sí que hem tingut un ambient més fred durant les hores centrals del dia, durant aquestes immediates hores s'espera, però que l'ambient es mantingui agradable, sobretot en punts d'arran de costa i temperatures, en canvi, una miqueta més baixes cap a l'interior, de fet, amb un ambient encara fred a punts del Prepirineu, també cap a les comarques de la Catalunya central i cap a la zona del Pirineu. Per exemple, a hores d'ara, Mollerussa, tenim aquests 10 graus, però en canvi a Barcelona en tenim 15. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de sol Lluís Sánchez a la redacció i coordinant Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Diputació de Barcelona posa en marxa un ambiciós pla per ajudar la gent gran a viure de manera autònoma a casa seva durant més anys. Es destinaran prop de 40 milions d'euros fins al 2025 per substituir les alarmes clàssiques de teleassistència per terminals digitals per convertir aquestes llars en llars intel·ligents. Se'n podran beneficiar més de 100.000 usuaris. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Una inversió que finançarà diferents mesures per garantir la independència de la gent gran més vulnerable que vol viure a casa seva i no contempla anar a una residència. Entre aquestes mesures, l'arranjament dels pisos per fer més àmplies les entrades o canviar el bany per dutxa, per exemple. Però la principal novetat anunciada per la Diputació passa per digitalitzar la teleassistència i transformar els domicilis de la gent gran en espais segurs. Lluïsa Moret és la diputada d'Igualtat i Sostenibilitat Social.
Aquests moments moments, a persones usuàries del servei de teleassistència a la demarcació de Barcelona són gairebé 100.000 persones, i la idea és que la població base siguin aquestes 100.000 persones, que puguin transformar els seus dispositius que ja existeixen amb aquests dispositius moderns, tecnològics, avançats, i que puguin convertir els seus domicilis en aquests domicilis segurs i des de la perspectiva de la prevenció.
El perfil majoritari dels usuaris són dones de més de 85 anys que viuen soles. Paral·lelament, la Diputació de Barcelona desplega una prova pilot a Badia del Vallès, Ripollet i Sabadell, que suposa un pas més en aquest procés digital de teleassistència. Es tracta del projecte Tot en un sensor. Terminals que passen desapercebudes per l'usuari fan un patró dels seus hàbits i conductes i s'avancen d'aquesta manera a qualsevol escenari nou o d'aparell per a la persona que viu sola.
I és que un dels principals problemes de la gent gran és la soledat, o en el cas que visquin a casa. Per això, Amics de la Gent Gran llança aquest Nadal una campanya per sensibilitzar sobre el fet que moltes persones grans viuran aquestes festes en soledat.
Aquest Nadal, quin és el teu desig? A Catalunya, més de 340.000 persones grans passaran aquestes festes soles. Com tu, elles també tenen un desig: tornar a gaudir el Nadal en companyia. Entre tots, podem fer-ho possible.
Amics de la Gent Gran demana recursos que els ajudin a fer l'acompanyament d'aquestes persones. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, a Catalunya hi ha 340.000 persones grans que viuen soles.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Us ho destacàvem en titulars. El Tribunal Suprem ha marcat per primera vegada jurisprudència sobre l'aplicació de la llei del només sí és sí. Ha estat pel cas dels exfutbolistes de l'Arandina, que van ser condemnats a 3 i 4 anys de presó.
En un comunicat i sense facilitar la sentència, el Suprem augmenta les condemnes fins a 9 anys perquè elimina un dels atenuants, tal com volien els recursos de les defenses. Però alhora adverteix que si no estigués en vigor la llei del només sí és sí, la pena que hauria imposat hauria estat d'un any més, en total 10 anys. A la nota, el Suprem explica que, al seu entendre, la llei del només sí és sí podria aplicar-se en benefici del reu quan els tribunals fixin ara una pena inferior a la que estava establerta abans de la llei, però ho haurà de fer analitzant cas per cas i no de manera global. La ministra de Justícia, Pilar Llop, ha defensat el text legal.
Se trata de una ley que va más allá de los aspectos punitivos, no es una ley punitiva y es una ley protectora, protectora de las víctimas, pero también quiero poner en valor que sí que es verdad que hay penas importantes que antes no se contemplaban y ahora sí se contemplan. Por ejemplo, cuando hablamos de delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores de edad, automáticamente se impondrá la pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de los propios hijos, aunque los hijos no sean las víctimas.
Justament avui l'Audiència de Girona ha imposat una pena més baixa a l'acusat de violar una dona a Blanes l'any 2018 perquè aplica aquesta llei, la del només sí és sí.
El tribunal argumenta que s'ha de decantar necessàriament per la legislació actual, perquè és clarament més beneficiosa per al reu. Per això condemna l'acusat a 2 anys i mig de presó per un delicte de violació. La secció quarta exposa que el Codi Penal actual situa la pena entre els 2 i els 4 anys, menys un dia de presó, mentre que amb l'anterior el processat s'enfrontava a una condemna d'entre 3 i 6 anys menys un dia.
El Consell de Ministres ha aprovat avui en primera lectura l'avantprojecte de llei de tracte. És un text impulsat pel Ministeri de Justícia que vol lluitar contra el tràfic de persones amb qualsevol finalitat i que no acaba de convèncer els membres d'Unides Podem. Justament les discrepàncies entre els dos socis de govern ha provocat que en la reunió d'avui del Consell de Ministres no s'hagi aprovat tal com estava previst la llei de família. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. L'avantprojecte de llei de tracte inclou tot un seguit de mesures en àmbits tan diferents com el laboral o l'educatiu, amb l'objectiu d'erradicar qualsevol tipus d'explotació, i que inclou també la lluita específica contra el tràfic amb fins d'explotació sexual, impulsada pel Ministeri d'Igualtat, un departament controlat per Unides Podem, que ja ha dit que considera que el text es queda curt i que treballaran per retocar-lo. Un dels aspectes que ha acabat introduint la norma és el fet de no requerir denúncia perquè les víctimes puguin accedir a permisos de residència laboral. Pilar Llop és la ministra de Justícia.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a este anteproyecto con el que estoy segura que será un antes y un después en el compromiso con la protección de los derechos humanos y con una lucha mucho más eficaz contra las mafias de la explotación, las mafias de los tratantes, el crimen organizado, además el tercer negocio más lucrativo después del tráfico de armas y del tráfico de drogas, según nos informan de organismos internacionales.
Un Consell de Ministres que, per cert, també ha aprovat designar l'exministre Juan Carlos Campo i la catedràtica Laura Díez per renovar el Tribunal Constitucional, sense esperar que el Consell General del Poder Judicial triï els seus. Uns nomenaments, per cert, que tampoc sembla que acabin de convèncer els membres d'Unides Podem. No obstant això, serà el ple del Constitucional el que haurà de decidir si els dos candidats de la Moncloa poden prendre possessió sense els del màxim òrgan dels jutges.
Gràcies, Jordi. Tornem a Catalunya, on Marea Blanca considera imprescindible la mobilització convocada al gener pel Sindicat Metges de Catalunya davant la falta de resposta de l'administració a les condicions en què treballen els facultatius. El portaveu de la Plataforma Unitària en Defensa de la Sanitat Pública, Enric Feliu, espera que el nou conseller, Manel Balcells, els aconsegueixi millores laborals i salarials. Avui ho ha explicat a la xarxa. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. El portaveu de Marea Blanca qualifica de dramàtica la situació de la sanitat pública a curt i llarg termini i alerta que això no pot continuar. L'endemà de reunir-se amb el conseller de Salut, Feliu ha explicat a la xarxa que han trobat un canvi de tarannà després dels dos anteriors titulars del departament i s'ha mostrat esperançat.
Amb el Toni Comín, amb aquell equip de la conselleria, teníem un canal directe de comunicació amb el departament. Els dos consellers següents, tant Alba Vergés com Josep Maria Simón, no va haver-hi cap mena de comunicació. De fet, van ser com uns murs de silenci enfront tot el que suposava mobilització ciutadana, participació ciutadana, etc. Ara almenys sembla que s'ha obert la porta, que parlarem i que bé, esperem que vagin més enllà de les paraules.
Marea Blanca demana més inversió al govern català en els professionals de la salut i en l'atenció primària com a única via per eliminar desigualtats socials.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'IPC en baixa mig punt aquest mes a tot l'estat respecte de l'any passat i se situa en el 6,8%, sobretot per la caiguda de preu dels carburants i de l'electricitat. És la dada de l'indicador avançat de la inflació, que es modera per quart mes consecutiu, i si la xifra es confirma, es veurà reflectida també en les pensions, que s'apujarien un 8,46% l'any vinent. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. La inflació es modera per quart mes consecutiu i continua allunyant-se dels rècords assolits durant l'estiu. En cas de confirmar-se la dada del 6,8% d'aquest novembre, es tractarà del creixement interanual més baix des del gener. Des del govern espanyol justifiquen la dada per l'impacte positiu, diuen, de les mesures endegades per esmorteir la pujada de preus. Isabel Rodríguez és la portaveu de l'executiu espanyol.
El IPC volvió a reducirse en noviembre por cuatro meses consecutivos, por lo que continúa la tendencia hacia la moderación que iniciamos este verano y que muestra, como les decía, que las medidas adoptadas por el gobierno funcionan.
La xifra de l'IPC de novembre reflecteix l'augment dels preus dels darrers 12 mesos i és la de referència per calcular l'increment de les pensions contributives i de l'ingrés mínim vital per l'any vinent. Per tant, amb la dada d'avui, l'executiu ja sap que haurà d'augmentar les pensions un 8,4%. Ara bé, els sindicats adverteixen que cal obrir el debat sobre les pensions no contributives. Ricard Ballera és secretari d'Economia i Treball de Comissions Obreres i n'ha parlat a la xarxa.
S'ha de fer un debat important sobre què és el que fem a les pensions mínimes, no? En aquesta situació, les pensions mínimes, també les pensions no contributives, haurien de pujar per sobre de l'IPC per garantir la qualitat de vida i la dignitat de les persones que tenen menys ingressos.
El sindicat també adverteix, però, que cal abaixar l'IPC subjacent, el que descompta el cost de l'energia i de l'alimentació i que ha crescut al novembre fins al 6,3%.
No deixem l'economia, ja que el govern obre la porta a aprovar els pressupostos, ara sí, amb el PSC. Després de la reunió del govern d'avui, la portaveu Patrícia Plaja assegura que no és incompatible pactar els comptes amb els comuns, amb Junts i amb el PSC, perquè no són excloents. En aquest sentit, Plaja assegura que les negociacions s'han accelerat força i que s'espera tancar un acord en qüestió de dies. Mon Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El govern assegura que, malgrat el que diguin els partits, les negociacions dels pressupostos s'han accelerat els darrers dies i més que s'acceleraran aquesta setmana, quan hi ha prevista una reunió o més cada dia. Unes trobades que, segons la portaveu Patrícia Plaja, serviran per constatar la voluntat real d'uns i altres en aprovar-los. Pel govern, el millor fora acordar-los amb el màxim de grups possibles.
Creiem que amb aquests grups amb els que s'està negociant que no necessàriament han de ser socis prioritaris, i aquest és el cas de l'exemple que vostè posava, no és incompatible poder tirar endavant els pressupostos amb el vistiblau, amb l'acord de tots ells. Per tant, no ens conformem amb dos grups, no creiem que siguin excloents, no creiem que hi hagi incompatibilitat, perquè són uns bons pressupostos, perquè no són uns pressupostos de partit, perquè són uns pressupostos del país, i això fa que siguin uns pressupostos que es poden tirar endavant amb el suport dels comuns, de Junts, del PSC i de la majoria dels partits.
Pla ja ha afegit que els partits tenen tota la informació que demanen i que la voluntat de l'executiu és portar els pressupostos al govern amb l'acord tancat dels partits amb qui negocien i fer-ho els propers dies, si bé no ha concretat cap data encara.
Tot plegat en la reunió d'aquest matí, però aquesta tarda el govern celebra un Consell Executiu extraordinari i monogràfic per abordar la situació del català. L'objectiu és presentar propostes concretes que permetin preservar la llengua. Helena Puigdueta.
Una reunió extraordinària que han impulsat tant les conselleries com la mateixa presidència, preocupats per la mala salut de la llengua catalana. S'analitzaran les accions realitzades fins ara per fomentar-la i es treballaran noves accions de política lingüística per seguir-la defensant i fer-la conèixer a tota la població. Mercè Lorente és membre de la Comissió de Lexicografia de l'Institut d'Estudis Catalans en declaracions a la xarxa.
Sobretot perquè canviï la dinàmica dels usos, que és el que està en perill, diguéssim. La gent coneix la llengua, però no tothom l'utilitza i no tothom l'utilitza amb la mateixa qualitat, i aquestes són qüestions que ens han de motivar a tots, no només a l'Institut d'Estudis Catalans.
És l'Institut d'Estudis Catalans qui acollirà aquesta trobada que, amb els seus 115 anys d'història, esdevé una institució de referència de la normativa, la qualitat i el seguiment del català.
La xarxa de comunicació local.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank, pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar a estalviar en el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Us ho destacàvem en titulars. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona un grup criminal que ocupava pisos amb menors d'edat per tal d'evitar el desallotjament. Passats uns dies, els rellogava a tercers.
L'entramat estava format per 9 persones que s'encarregaven de buscar pisos buits, ocupar-los i simular amb nens que es tractava d'una ocupació vulnerable. Passats uns dies, els llogava a famílies que buscaven allotjament. El cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Barcelona, Josep Navarro, explica que ha estat una investigació complicada.
No teníem cap denúncia, no hem tingut cap denúncia de persona perjudicada, no hem tingut cap declaració de cap testimoni, de cap veí. Però tot i així hem començat a treballar amb la intel·ligència, sabem quines dades disposàvem a Barcelona d'aquest tipus d'ocupacions, les persones relacionades, les entitats, els immobles, i ja us avanço que les persones detingudes estarien entre els top 5 de persones relacionades o amb ocupacions a la ciutat de Barcelona.
Els investigadors el relacionen amb 12 ocupacions d'immobles i 12 intents durant els darrers 4 mesos, tot i que la seva activitat comença el 2020. En aquest temps haurien obtingut ingressos de 24.000 euros al mes de mitjana. A més, en algunes ocasions, els caps de l'organització cobraven entre 8.000 i 10.000 euros al propietari real de l'immoble ocupat per fer fora les persones a qui acabaven de llogar el pis.
Encara a la capital catalana, els Mossos han trobat un cadàver en un contenidor a l'antiga esquerra de l'Eixample.
La troballa s'ha produït al carrer de Casanova, la cruïlla amb el carrer d'Aragó. El cos sense vida l'ha trobat una persona dins d'una maleta que es trobava dins del contenedor. Els Mossos han desplegat un ampli dispositiu a la zona.
Els comerciants es declaren satisfets pels resultats del Black Friday i del Cyber Monday, que han donat el tret de sortida a la campanya de Nadal. Tot i que és aviat per fer-ne un balanç amb xifres, els empresaris consideren que l'arribada del fred ajuda a animar les compres. Joan Ferrer.
Els grans descomptes d'aquests dies han servit als comerciants per vendre estocs que havien anat acumulant. David Sánchez, president de Comerti, a l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail, explica que les altes temperatures han condicionat la campanya d'enguany.
La por que fa quan estem en temperatures d'estiu i tens un estoc molt important de roba d'hivern, doncs prioritzem el recuperar aquesta inversió, aquests diners que ja s'han gastat, per sobre del marge, per dir-ho així. Però insisteixo, al final el temps s'ha acompanyat, ha fet una miqueta més de fred, el consumidor afortunadament doncs ha tingut ganes de comprar, i tenim que ser raonablement positius.
Pel que fa a les acusacions de l'OCU de falsos descomptes, Sánchez ha remarcat que la gran majoria de comerciants són honestos i que els que no ho són s'exposen a sancions importants de fins a 100.000 euros.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Anem fins a Osona, ja que el municipi de Centelles abastirà energèticament tant els aparcaments com els equipaments municipals a través d'un parc fotovoltaic. Avui han presentat el projecte. El 9FM, Sergi Vives.
Centelles ha presentat avui el projecte per instal·lar un parc fotovoltaic i quatre instal·lacions fotovoltaiques en equipaments i aparcaments municipals. Una d'aquestes serà el teatre, que segons l'alcalde Josep Paré té per objectiu aconseguir crear un autoconsum compartit públic per nodrir tant el mateix teatre com l'Ajuntament i la futura biblioteca.
Tindrem una comunitat energètica pública que ens permetrà des del teatre nodrir d'autoconsum al propi Ajuntament, la futura biblioteca al Palau dels Comtes, i per tant és un projecte que ja està adjudicat i en marxa.
El cost conjunt de les actuacions s'eleva a 2,2 milions d'euros, dels quals la Diputació de Barcelona en subvenciona 1,5 milions a través del programa sectorial Renovables 2030. Xesco Gomar, diputat d'Acció Climàtica, ha visitat avui Centelles i ha parlat de l'impacte positiu que tindrà aquest programa.
Quan tinguem executat el 100% dels Renovables 2030, estalviarem o deixarem d'emetre en el seu conjunt de la província 43.000 tones de CO2.
Des de fa 10 anys, Centelles aposta per aquest tipus d'instal·lacions que s'han complementat en millores als edificis públics, en l'enllumenat i en la mobilitat sostenible.
A Sabadell, enguany s'avança l'operació fred i els serveis d'emergència no esperaran que les temperatures baixin dels 0 graus per sortir al carrer. Tot plegat arran que s'hagi disparat el nombre de persones sense llar ateses per la Creu Roja. Ràdio Sabadell, Carem Madrid, Ribes.
El coordinador de l'ONG Sabadell, David Jové, ha donat xifres d'aquest fenomen.
El nombre de persones diferents ateses al carrer sí que s'ha vist augmentada. Cal dir que hi ha moltes d'aquestes persones que no acaben quedant-se a Sabadell, sinó que venen de pas. Vull dir que són lectures que també és important tenir-ho en compte. Però sí que aquesta tendència a l'alça, no? Veníem d'un tancament de l'any passat, si no equivoco, per part del nostre equip de Creu Roja, d'un total d'unes 130-140 persones ateses al llarg de tot l'any, i en aquest cas, amb dates de tancament d'ahir, anàvem ja sobre les 200.
Davant aquest augment de les necessitats, l'operació fred s'activarà abans a Sabadell. Les unitats d'emergència començaran a sortir al carrer quan els termòmetres estiguin entre els 4 i els 2 graus. Fins ara era del 0 als 3. I quan es baixi dels 2 graus, ja s'activaran els espais d'acollida. El diurn anirà a càrrec de Càritas i el nocturn de la Creu Roja.
És moment per la cultura. Els pastorets tornen amb força aquest Nadal. La coordinadora de Pastorets de Catalunya confia traure més de 45.000 persones, un 60% més que l'any passat, en les 215 representacions que 53 entitats faran per tot el país. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Més de 5.000 persones faran possible que la tradicional representació dels pastorets arribi a 45 municipis catalans. Des de l'11 de desembre a Ulldecona, al Montsià, fins al 5 de febrer al Vendrell, al Tarragonès, l'obra es representarà per les quatre demarcacions catalanes en les diferents versions de Folk i Torres, Pitarra o Ramon Pàmies, entre d'altres. Tot plegat, segons ha explicat el coordinador general Josep Pere Miquel Cols, després de 2 anys molt complicats que els han obligat a reinventar-se.
Serà una represa efectiva, real i mesurable. S'està treballant molt a tot el país i tenim esperances fonamentades que els pastorets bategaran fort de nou i ens anirem apropant a les xifres que havíem aconseguit en la darrera temporada bona de Nadal de 2019.
Enguany, a més, es podrà visitar l'exposició La força dels pastorets a l'Ateneu de la Fundació Iluro, a Mataró, que s'apropa a la feina feta per mantenir la tradició durant la pandèmia. La presentació de la temporada ha comptat amb una taula rodona sobre el fenomen dels pastorets que ha comptat, entre d'altres, amb els actors Clara de Ramon, Jordi Benacolotxa i Dafnis Baldús.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya aixeca la veu contra la llei del deporte. L'UFEC ha fet públic un manifest en què l'esport català diu no a la llei estatal sota el lema Unides defensem l'esport base. L'esport català està preocupat per les repercussions econòmiques de la integració de les federacions autonòmiques a les estatals i alhora reclamen la participació de les seleccions catalanes en competicions internacionals. Present en aquest acte ha estat el company de la xarxa, Joan Barberà.
L'esport català, amb la Unió de Federacions Esportives al capdavant i els diferents presidents i presidentes de les federacions esportives de Catalunya, ha posat el crit al cel amb la nova llei de l'esport, llei estatal que elimina el reconeixement internacional de l'esport català i, per tant, la pèrdua de llibertat en l'organització de competicions internacionals. Gerard Esteve, president de l'UFEC, ha demanat una reunió urgent amb el president del govern català, Pere Aragonès, per anar de la mà, per anar junts a mirar de que no s'aprovi aquesta llei al Senat.
I necessitem la implicació directa del govern de la Generalitat, però sobretot del seu president, perquè això traspassa el que és la pròpia competència.
A més, s'establirien quotes per la integració de federacions catalanes a les estatals, unes quotes que no agrada a les federacions i, per tant, també Unides diuen que defensen l'esport base perquè la llei sigui justa.
I en bàsquet, el Joventut de Badalona rep avui el Burg Francesco, líder del grup de l'Eurocup masculina. Des de Ràdio Ciutat de Badalona informa Ferran Vinaixa.
La penya rep aquest vespre el Burg Francesco, líder de l'Eurocup, juntament amb els verds i negres. Un triomf del Joventut els deixaria, per tant, primers en solitari. Els de Carles Durant són conscients que un triomf també els permetia seguir consolidant la confiança en el seu joc després de 7 victòries en els últims 8 partits entre ACB i Eurocup. El baix Andrés Feliz, que també s'ha recuperat de les 15 que tenia el turmell, diu que l'equip ha de continuar en aquesta línia ascendent i que compta amb el públic del Palau Olímpic.
Un equipo también que viene haciéndolo bien en la Eurocup, un equipo duro, que juega muy bien pasándose el balón. Y nosotros tenemos que proteger la casa como siempre y necesitamos de toda nuestra gente que nos venga a apoyar para sacar una victoria que es sumamente importante, que nos mantiene arriba en el grupo.
El partit entre el Joventut i el Burg es jugarà a partir d'un quart de 9 del vespre al Palau Olímpic de Badalona.
I en handbol, el Freking Granollers afronta avui la quarta jornada de la fase de grups de la Copa EHECA. A partir de 3:15 del vespre, els vallesans, que han guanyat els 3 partits que han jugat fins ara, visiten la pista de l'Esquern danès, que porta 2 victòries i una derrota. I després d'estrenar el curs europeu amb victòria, l'Atlètic Barceloneta afronta avui la segona jornada de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners juguen a la piscina del Buliagmeni de Grècia a partir de les 7 de la tarda. També en waterpolo, a la divisió d'honor femenina, avui es posen al dia el Mataró i el Rubí, que s'enfronten en un partit pendent de la quarta jornada. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
No més por. No més violència. No més víctimes. Només dones lliures. Volem els carrers de pobles i ciutats lliures de violències masclistes. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Nutrició amb Laura Crosas.
Pauses actives. És important buscar estratègies per evitar el sedentarisme i dur una vida més activa. Per aquest motiu, una de les rutines que cal recuperar si és que s'ha perdut l'hàbit és l'activitat física, que té beneficis tant per adults com per nens. Realitzar activitat física moderada o intensa diari, almenys 60 minuts, augmenta el metabolisme, redueix la inflamació, el sucre en sang i la tensió arterial, millora el restrenyiment, el perfil lipídic i la salut òssia i redueix l'ansietat. A l'etapa d'adolescència i infància, millora el rendiment acadèmic i l'autoestima i redueix el risc de patir angoixa o depressió. Per tant, cal incrementar l'activitat física per tal de millorar la qualitat de vida i reduir el risc de patir certes patologies. Per promoure la salut i l'activitat física a l'escola, han sorgit diferents iniciatives com el Let's Move Active Schools als Estats Units, el The Daily Mail, Anglaterra, o el Pauses Actives en Moviment a l'Aula, una adaptació de la Generalitat de Catalunya de l'estratègia Promoción de la Salud en la Escuela per part del Ministeri de Sanitat. Totes elles promouen activitats per fer a l'aula per introduir estones actives i així reduir les hores asseguts i millorar el seu rendiment escolar. Aquestes pauses tenen una durada d'uns 10-20 minuts i les aplica el professorat del centre quan ho cregui més oportú. Pel que fa als adults, també recomana fer aquestes pauses actives durant la feina o les hores d'estudi, buscant el mateix objectiu. Es poden programar pauses de 5 minuts per cada hora de sedestació, posant alarmes o seguint el mètode Pomodoro. En aquestes pauses es poden realitzar estiraments per millorar la postura corporal, sèries curtes d'exercici físic de força o més aeròbic com saltar la corda. O bé, caminar per l'espai contestant missatges o correus, fer reunions actives o desplaçar-se durant 5 minuts per anar a buscar un cafè o fer fotocòpies. Si incorpores aquest sistema en una jornada laboral de 8 hores com a mínim el 50% de les vegades, ja estaràs incrementant 20 minuts la teva activitat diària. Les pauses actives són un bon hàbit introduït en adults com a infants perquè pretenen assolir el mateix objectiu final: més moviment, més rendiment i menys sedentarisme.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Pla ambiciós de la Diputació de Barcelona per donar més autonomia a la gent gran i ajudar-los a viure a casa seva durant més temps. L'ENS destinarà prop de 40 milions d'euros fins al 2025 per transformar radicalment aquestes llars amb equips digitals de teleassistència. Se'n podran beneficiar més de 100.000 usuaris. Ho explica la presidenta de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat de la Diputació, Lluïsa Moret.
Transformar els domicilis d'aquestes persones en domicilis intel·ligents, en domicilis que poden, a partir de tota la instal·lació d'una sèrie de sensors o d'instruments en aquest sentit, que poden detectar de forma precoç aquestes possibles situacions que puguin generar risc.
És dimarts 29 de novembre de 2022 i tenim més titulars. El Tribunal Suprem marca per primer cop criteri sobre l'aplicació de la llei del només sí és sí, Sònia Kerr.
El Suprem considera que la llei podrà aplicar-se en benefici del reu quan els tribunals fixin una pena inferior a la que estava establerta abans de la llei, però ho haurà de fer analitzant cas per cas i no de manera global.
L'IPC baixa a mig punt aquest mes a tot l'estat respecte de l'any passat i se situa en el 6,8%.
Sobretot per la caiguda del preu dels carburants i l'electricitat. Si la xifra es confirma, es veurà reflectida en les pensions, que s'apujaran un 8,46% l'any vinent. Des de Comissions Obreres, Ricard Bellera apunta que certes pensions haurien de superar aquest increment.
S'ha de fer un debat important sobre què és el que fem a les pensions mínimes, no? En aquesta situació, les pensions mínimes, també les pensions no contributives, haurien de pujar per sobre de l'IPC per garantir la qualitat de vida i la dignitat de les persones que tenen menys ingressos.
Els Mossos desarticulen a Barcelona un grup criminal que ocupava pisos amb menors d'edat per tal d'evitar el desallotjament i després els rellogava a tercers.
L'entramat estava format per 9 persones que s'encarregaven de buscar pisos buits, ocupar-los i rellogar-los. 5 dels detinguts estan entre els delinqüents més actius en ocupacions criminals a la ciutat.
Pel que fa a cultura, els pastorets tornen amb força aquest Nadal.
La coordinadora de Pastorets de Catalunya confia treure més de 45.000 persones, això és un 60% més que l'any passat, en les més de 200 representacions que faran arreu del país.
En esports, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya aixeca la veu contra la llei de l'esport. Eduard Cabré.
La UFEC ha fet públic un manifest en què, sota el lema Unides defensem l'esport base, mostra la preocupació de les repercussions econòmiques de la integració de les federacions autonòmiques a les estatals.
Fem també un cop d'ull al temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, mantenim el cel mig ennuvolat en molts punts del nord del territori i és que van circulant aquestes bandes de núvols, sobretot a la zona del Pirineu és on el cel està quedant més cobert, però també a punts del Prepirineu i fins i tot s'està escapant alguna precipitació, però de caràcter molt feble. Cap a la resta del país s'espera que domini l'ambient assolellat encara amb aquest vent de mestral que ha d'anar bufant cap a les Terres de l'Ebre i la tramuntana que vagi bufant cap a la zona de l'Alt Empordà. De fet, com a conseqüència d'aquest vent també ha fet que la temperatura mínima en aquesta zona hagi estat més suau respecte a la resta del territori, on sí que hem tingut un ambient més fred durant les hores centrals del dia. Durant aquestes immediates hores s'espera, però, que l'ambient es mantingui agradable, sobretot en punts d'arran de costa i temperatures, en canvi, una miqueta més baixes cap a l'interior, de fet, amb un ambient encara fred a punts del Prepirineu, també cap a les comarques de la Catalunya central i cap a la zona del Pirineu. Per exemple, a hores d'ara, Mollerussa, tenim aquests 10 graus, però, en canvi, a Barcelona en tenim 15. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de sol, Lluís Sánchez, a la redacció i coordinant, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Diputació de Barcelona posa en marxa un ambiciós pla per ajudar la gent gran a viure de manera autònoma a casa seva durant més anys. Es destinaran prop de 40 milions d'euros fins al 2025 per canviar les alarmes clàssiques de teleassistència per terminals digitals i convertir així els habitatges en espais segurs. Se'n podran beneficiar més de 100.000 usuaris. Ana Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Una inversió que finançarà diferents mesures per garantir la independència de la gent gran més vulnerable que vol viure a casa seva i no contempla anar a una residència. Entre aquestes mesures, l'arranjament dels pisos per fer més àmplies les entrades o canviar el bany per dutxa, per exemple. Però la principal novetat anunciada per la Diputació passa per digitalitzar la teleassistència i transformar els domicilis de la gent gran en espais segurs. Lluïsa Moret és la diputada d'Igualtat i Sostenibilitat Social.
Aquests moments, a persones usuàries del servei de teleassistència a la demarcació de Barcelona són gairebé 100.000 persones i la idea és que la població base siguin aquestes 100.000 persones, que puguin transformar els seus dispositius que ja existeixen amb aquests dispositius moderns, tecnològics, avançats i que puguin, convertir els seus domicilis en aquests domicilis segurs i des de la perspectiva de la prevenció.
El perfil majoritari dels usuaris són dones de més de 85 anys que viuen soles. Paral·lelament, la Diputació de Barcelona desplega una prova pilot a Badia del Vallès, Ripollet i Sabadell, que suposa un pas més en aquest procés digital de teleassistència. Es tracta del projecte Tot en un sensor. Terminals que passen desapercebudes per l'usuari fan un patró dels seus hàbits i conductes i s'avancen d'aquesta manera a qualsevol escenari nou o d'aparell per a la persona que viu sola.
Gràcies, Anna. Això pel que fa a la seguretat, però un altre dels principals problemes de la gent gran que viu a casa és la soledat. En molts casos, com ens explicava l'Anna Ruiz, viuen sols. Per això, Amics de la Gent Gran llança aquest Nadal una campanya per sensibilitzar sobre el fet que moltes persones grans viuran aquestes festes en soledat.
Aquest Nadal, quin és el teu desig? A Catalunya, més de 340.000 persones grans passaran aquestes festes soles. Com tu, elles també tenen un desig. Tornar a gaudir el Nadal en companyia. Entre tots, podem fer-ho possible.
Amics de la Gent Gran demana recursos que els ajudin a fer l'acompanyament d'aquestes persones. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, a Catalunya hi ha 340.000 persones grans que ara mateix viuen soles.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Tribunal Suprem marca per primera vegada jurisprudència sobre l'aplicació de la llei del només sí és sí. Ha estat en el cas dels exfutbolistes de l'Arandina, que van ser condemnats a 3 i 4 anys de presó.
En un comunicat i sense facilitar la sentència, el Tribunal argumenta les condemnes fins a 9 anys perquè elimina un dels atenuants, tal com volien les defenses. Però alhora adverteix que si no estigués en vigor aquesta llei, la pena que hauria imposat hauria estat un any més, en total 10 anys. A la nota, el Suprem explica que al seu entendre la llei del només sí és sí podrà aplicar-se en benefici del reu quan els tribunals fixin una pena inferior a la que estava establerta abans de la llei, però ho haurà de fer analitzant cas per cas i no de manera global. La ministra de Justícia, Pilar Llop, ha defensat el text legal.
Se trata de una ley que va más allá de los aspectos punitivos, no es una ley punitiva y es una ley protectora, protectora de las víctimas, pero también quiero poner en valor que sí que es verdad que hay penas importantes que antes no se contemplaban y ahora sí se contemplan. Por ejemplo, cuando hablamos de delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores de edad, automáticamente se impondrá la pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de los propios hijos, aunque los hijos no sean las víctimas.
Justament avui, l'Audiència de Girona ha imposat una pena més baixa a l'acusat de violar una dona a Blanes el 2018 perquè aplica aquesta llei, la llei del només sí és sí.
El tribunal argumenta que s'ha de decantar necessàriament per la legislació actual perquè és clarament més beneficiosa per al reu. Per això condemna l'acusat a 2 anys i mig de presó per un delicte de violació. La secció quarta exposa que el Codi Penal actual, volíem dir, situa la pena entre els 2 anys i els 4 anys menys un dia de presó, mentre que amb l'anterior el processat s'enfrontava a una condemna d'entre 3 i 6 anys menys un dia.
El Consell de Ministres ha aprovat en primera lectura aquest matí l'avantprojecte de llei de tracte. És un text impulsat pel Ministeri de Justícia que vol lluitar contra el tràfic de persones amb qualsevol finalitat i que no acaba de convèncer els membres d'Unides Podem. Justament les discrepàncies entre els dos partits que formen l'executiu ha provocat que en la reunió d'avui no s'hagi aprovat, tal com estava previst, la llei de família. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. L'avantprojecte de llei de tracte inclou tot un seguit de mesures en àmbits tan diferents com el laboral o l'educatiu, amb l'objectiu d'erradicar qualsevol tipus d'explotació, i que inclou també la lluita específica contra el tràfic amb fins d'explotació sexual impulsada pel Ministeri d'Igualtat, un departament controlat per Unides Podem i que ja ha dit que considera que el text es queda curt i que treballaran per retocar-lo. Pilar Llop és la ministra de Justícia.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a este anteproyecto con el que estoy segura que será un antes y un después en el compromiso con la protección de los derechos humanos y con una lucha mucho más eficaz contra las mafias de la explotación, las mafias de los tratantes, el crimen organizado, además el tercer negocio más lucrativo después del tráfico de armas y del tráfico de drogas, según nos informan de organismos internacionales.
Consell de Ministres que, per cert, també ha aprovat designar l'exministre Juan Carlos Campo i la catedràtica Laura Díez per renovar el Tribunal Constitucional, sense esperar que el Consell General del Poder Judicial triï els seus membres. L'executiu, per cert, també ha donat llum verda als 20 milions d'euros per la capitalitat cultural de Barcelona. Els diners es destinaran a 37 actuacions, entre les quals destaquen les obres d'ampliació del MACBA, diversos festivals literaris i també obres al MNAC per valor de 450.000 euros.
L'IPC baixa mig punt aquest mes a tot l'estat respecte de l'any passat i se situa en el 6,8%, sobretot per la caiguda de preu dels carburants i l'electricitat. Aquesta és la dada de l'indicador avançat de la inflació, que es modera per quart mes consecutiu. Si la xifra es confirma, es veurà reflectida també en les pensions, que s'apujarien un 8,4% l'any que ve. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. La inflació es modera per quart mes consecutiu i continua allunyant-se dels rècords assolits durant l'estiu. En cas de confirmar-se la dada del 6,8% d'aquest novembre, es tractarà del creixement interanual més baix des del gener. Des del govern espanyol justifiquen la dada per l'impacte positiu, diuen, de les mesures endegades per esmorteir la pujada de preus. Isabel Rodríguez és la portaveu de l'executiu espanyol.
El IPC volvió a reducirse en noviembre por 4 meses consecutivos, por lo que continúa la tendencia hacia la moderación que iniciamos este verano y que muestra, como les decía, que las medidas adoptadas por el gobierno funcionan.
La xifra de l'IPC de novembre reflecteix l'augment dels preus dels darrers 12 mesos i és la de referència per calcular l'increment de les pensions contributives i de l'ingrés mínim vital per l'any vinent. Per tant, amb la dada d'avui, l'executiu ja sap que haurà d'augmentar les pensions un 8,4%. Ara bé, els sindicats adverteixen que cal obrir el debat sobre les pensions no contributives. Ricard Ballera és secretari d'Economia i Treball de Comissions Obreres i n'ha parlat a la xarxa.
S'ha de fer un debat important sobre què és el que fem a les pensions mínimes, no? En aquesta situació, les pensions mínimes, també les pensions no contributives, haurien de pujar per sobre de l'IPC per garantir la qualitat de vida i la dignitat de les persones que tenen menys ingressos.
El sindicat també adverteix, però, que cal abaixar l'IPC subjacent, el que descompta el cost de l'energia i de l'alimentació i que ha crescut al novembre fins al 6,3%.
A peu de carrer, els pensionistes reclamen que les pensions es revaloritzin en funció de la inflació real i temen les conseqüències del càlcul que fa el govern. Ràdio Trem, José Vergés.
La inflació mitjana dels últims 12 mesos fins al novembre quedarà situada al 8,45%. D'això es desprèn que les pensions de la Seguretat Social s'apujaran el 8,4% a partir del gener del 2023, tot i que la dada encara no és definitiva. Josep Ramon Castillón, de la Marea Pensionista del Pallars, n'ha fet la següent valoració.
El fet de que pugui el 8,4, per exemple, si l'IPC real puja el 8,4, em sembla bé, si no, em sembla malament. Nosaltres volem que sigui l'IPC real, perquè l'any passat es van inventar l'IPC mitjà i eren 2 punts per sota de lo que corresponia a l'IPC real l'any passat.
Segons Castillón, aquesta és una de les múltiples reivindicacions que es fan des de la Marea Pensionista, on es reclama que la realitat econòmica s'apropi a les butxaques dels pensionistes tal i com passava fa anys.
Doncs no deixem l'economia, ja que el govern obre la porta a aprovar els pressupostos amb el PSC per primera vegada. Després de la reunió del govern d'avui, la portaveu Patrícia Plaja assegura que no és incompatible pactar els comptes amb els comuns, amb Junts i amb els socialistes, ja que no són excloents. En aquest sentit, Plaja assegura que les negociacions s'han accelerat força i que s'espera tancar un acord en qüestió de dies. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El govern assegura que, malgrat el que diguin els partits, les negociacions dels pressupostos s'han accelerat els darrers dies i més que s'acceleraran aquesta setmana, quan hi ha prevista una reunió o més cada dia. Unes trobades que, segons la portaveu Patricia Plaja, serviran per constatar la voluntat real d'uns i altres en aprovar-los. Pel govern, el millor fora acordar-los amb el màxim de grups possibles.
Creiem que amb aquests grups amb els que s'està negociant, que no necessàriament han de ser socis prioritaris, i aquest és el cas de l'exemple que vostè posava, no és incompatible poder tirar endavant els pressupostos amb el vistiplau, amb l'acord de tots ells. Per tant, no ens conformem amb dos grups, no creiem que siguin excloents, no creiem que hi hagi incompatibilitat, perquè són uns bons pressupostos, perquè no són uns pressupostos de partit, perquè són uns pressupostos del país, i això fa que siguin uns pressupostos que es poden tirar endavant amb el suport dels Comuns, de Junts, del PSC i de la majoria dels partits.
Plaja ha afegit que els partits tenen tota la informació que demanen i que la voluntat de l'executiu és portar els pressupostos al govern amb l'acord tancat dels partits amb qui negocien i fer-ho els propers dies, si bé no ha concretat cap data encara.
Notícies en xarxa.
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona un grup criminal que ocupava pisos amb menors d'edat a dins per evitar el desallotjament. Passats uns dies, els llogava a tercers.
L'entramat estava format per 9 persones que s'encarregaven de buscar pisos buits, ocupar-los i simular amb nens que es tractava d'una ocupació vulnerable. Passats uns dies, els llogava a les famílies que buscaven allotjament. El cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Barcelona, Josep Najarro, explica que ha estat una investigació complicada.
No teníem cap denúncia, no hem tingut cap denúncia de persona perjudicada, no hem tingut cap declaració de cap testimoni, de cap veí. Però tot i així hem començat a treballar amb la intel·ligència, sabem quines dades disposàvem a Barcelona d'aquest tipus d'ocupacions, les persones relacionades, les entitats, els immobles, i ja us avanço que les persones detingudes estarien entre els top 5 de persones relacionades amb ocupacions a la ciutat de Barcelona.
Els investigadors els relacionen amb 12 ocupacions d'immobles i 12 intents durant els darrers 4 mesos, tot i que la seva activitat comença el 2020. En aquest temps haurien obtingut ingressos de 24.000 euros al mes de mitjana. A més, en algunes ocasions, els caps de l'organització cobraven entre 8.000 i 10.000 euros al propietari real de l'immoble ocupat per fer fora les persones a qui acabaven de llogar el pis.
Encara a la capital catalana, els Mossos han trobat un cadàver en un contenidor estat a l'antiga esquerra de l'Eixample.
La troballa s'ha produït al carrer de Casanova, a la Cruïlla, amb el carrer d'Aragó. El cos sense vida l'ha trobat una persona dins d'una maleta que es trobava dins del contenidor. Els Mossos han desplegat un ampli dispositiu a la zona.
Canviem de qüestió. Els comerciants es declaren satisfets pels resultats del Black Friday i del Cyber Monday, que han donat el tret de sortida a la campanya de Nadal. Tot i que és aviat per fer-ne un balanç amb xifres, els empresaris sí que consideren que l'arribada del fred ha ajudat a animar les compres. Joan Ferrer.
Els grans descomptes d'aquests dies han servit als comerciants per vendre estocs que havien anat acumulant. David Sánchez, president de Comerti, a l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail, explica que les altes temperatures han condicionat la campanya d'enguany.
La por que fa quan estem en temperatures d'estiu i tens un estoc molt important de roba d'hivern, doncs prioritzem el recuperar aquesta inversió, aquests diners que ja s'han gastat, per sobre del marge, per dir-ho així. Però insisteixo, al final el temps s'ha acompanyat, ha fet una miqueta més de fred, el consumidor afortunadament doncs ha tingut ganes de comprar i tenim que ser raonablement positius.
Pel que fa a les acusacions de l'OCU de falsos descomptes, Sánchez ha remarcat que la gran majoria de comerciants són honestos i que els que no ho són s'exposen a sancions importants de fins a 100.000 euros.
El balanç és positiu en altres punts de Catalunya. A Ripoll, la campanya del Black Friday s'ha fet en col·laboració amb l'Ajuntament i Ripoll Comerç n'està satisfet, malgrat que les compres han estat inferiors a les d'anys anteriors. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi, han promogut una vegada més la campanya Black Friday. Del dia 21 al 30 de novembre, els establiments adherits a la iniciativa ofereixen descomptes i ofertes. Tot i que el balanç és molt positiu, les compres han sigut inferiors que les d'anys anteriors. Parla Josep Forcada, president de Ripoll Comerç.
Cada cop estem mantenint una quantitat de botigues més alt, gairebé les xifres de botigues participants són les de l'any passat. Sí, el fruit final, que és el fet de vendre per aquestes dades, doncs, bueno, poder hi ha hagut una mica més de frenasso que algun altre any.
El Black Friday és un dia de grans descomptes que té com a objectiu aconseguir que els consumidors avancin les seves compres del període nadalenc. Els botiguers sempre agraeixen aquestes campanyes, però sobretot el mes de novembre, ja que és un dels pitjors mesos de venda.
Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha tancat la campanya d'aquest any contra el cargol poma. Mentre que el tram entre Tortosa i Miravet es dona per extingida la plaga, els tècnics sí que han detectat un increment d'exemplars des de Tortosa fins a Campredó, sobretot a causa de la reducció del cranc blau. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Els tècnics de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no han localitzat ni individus ni postes de caragol poma en la zona de domini públic hidràulic que gestiona l'organisme de Conca, això és entre el pont de l'Estat de Tortosa i Miravet. En canvi, sí que n'han trobat en el tram baix del riu, on enguany s'han intensificat els controls, concretament en els sectors compresos entre Tortosa i el barranc de Sant Antoni i des d'aquí fins a l'embarcador de Campredó. En aquesta zona s'han retirat aquest 2022 fins a 3.000 exemplars de caragol poma i 5.000 postes, una xifra que suposa un repunt respecte a l'any anterior. Els tècnics ho atribueixen al descens d'exemplars de cranc blau, que és el seu depredador, degut a la pesca d'aquesta espècie. L'objectiu de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre és evitar una nova invasió del domini públic hidràulic, ho explica Alfonso Calvo, cap d'estudis ambientals de l'organisme de Conca.
El tramo entre Miravet i Tortosa sí que està erradicada, Vamos a comunicarlo a la Unión Europea para que ese tramo, de momento, después de 3 campañas de muestreo, ha quedado totalmente erradicada. No así los otros tramos bajos.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha destinat en els darrers 5 anys 1.100.000 euros als treballs de control del caragol Massana en el tram final de l'Ebre.
Passem per Lleida, ja que el Cucalòcum retorna a la normalitat aquest Nadal amb una vintena d'activitats enfocades al lleure i l'educació dels infants. El 31è Parc de la Infància i la Joventut donarà el tret de sortida el 27 de novembre. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Després d'una passada edició en format reduït, el certamen recupera les prestacions habituals prepandèmiques, incloent també la celebració de la 15a edició del Cucasport. Sobre la programació en parla el paent cap Miquel Puello.
S'ofereixen un total de 20 activitats. Podeu aprendre a fer pa amb el Gremi de Forners de Lleida. Hi haurà el Parc Viari de la Guàrdia Urbana, que també és una activitat tradicional. Hi haurà contacontes, hi haurà jocs de taula, hi haurà maquillatge infantil, hi haurà llits elàstics, hi haurà màgia, pintura i activitats esportives, que seran bàsicament el tennis de taula, l'hoquei, el minigolf, els escacs i també la psicomotricitat per als nens i nenes més petits.
La fira estarà oberta del 27 de desembre al 4 de gener i només tancarà el primer d'aquest mes, després de Cap d'Any. Pel que fa als horaris, el Cucalòcum obriran dues franges diàries de les 10 del matí fins les 2 i de les 4 de la tarda fins les 8 del vespre.
Repassem altres notícies destacades del dia. La Fiscalia Superior de Catalunya recorrerà al Tribunal Suprem l'absolució per desobediència de la mesa del Parlament del 2019.
Considera que la sentència vulnera un precepte constitucional. La Fiscalia demanava un any i vuit mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per Roger Torrent, Josep Costa i Eusebi Campdepadrós. També demanava un any i quatre mesos per Adriana Delgado i més de 25.000 euros de multa.
I els casos de bronquiolitis continuen a l'alça. La darrera setmana se n'han diagnosticat 1.784.
La majoria, més de 1.000, són de menors d'un any, mentre que de nadons d'un any a dos se n'han detectat mig miler. En relació a la Covid-19, hi ha 86 ingressats més la darrera setmana, amb un total de 761. D'aquests, 27 estan en greus a les UCIs.
Moment per la cultura. Els pastorets tornen amb força aquest Nadal. La coordinadora de Pastorets de Catalunya confia a treure més de 45.000 persones. Serien un 60% més que l'any passat. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Més de 5.000 persones faran possible que la tradicional representació dels pastorets arribi a 45 municipis catalans. Des de l'11 de desembre a Ulldecona, al Montsià, fins al 5 de febrer al Vendrell, al Tarragonès, l'obra representarà per les 4 demarcacions catalanes en les diferents versions de Folk i Torres, Pitarra o Ramon Pàmies, entre d'altres. Tot plegat, segons ha explicat el coordinador general Josep Pere Miquel Cols, després de 2 anys molt complicats que els han obligat a reinventar-se.
Serà una represa efectiva, real i mesurable. S'està treballant molt a tot el país i tenim esperances fonamentades que els pastorets bategaran fort de nou i ens anirem apropant a les xifres que havíem aconseguit en la darrera temporada bona de Nadal de 2019.
Enguany, a més, es podrà visitar l'exposició La força dels pastorets a l'Ateneu de la Fundació Iluro, a Mataró, que s'apropa a la feina feta per mantenir la tradició durant la pandèmia. La presentació de la temporada ha comptat amb una taula rodona sobre el fenomen dels pastorets que ha comptat, entre d'altres, amb els actors Clara de Ramon, Jordi Benacolotxa i Dafnis Baldús.
I el director i presentador de Cinema 3, Jaume Figueres, ha estat reconegut amb el Premi Gaudí d'Honor de l'Acadèmia del Cinema Català.
L'entitat destaca de Figueres la seva importància com a cronista de cinema, a través de la qual, asseguren, ha contribuït com pocs a la generació de vocacions cinematogràfiques del país. Vinculat al món del cinema durant 6 dècades, Figueres rebrà el guardó honorífic en la gala dels Premis Gaudí el 22 de gener.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya aixeca la veu contra la Llei del Deporte. L'esport català assegura que està en risc per les repercussions econòmiques de la integració de les federacions autonòmiques a les estatals i alhora reclama la participació de les seleccions catalanes en competicions internacionals. Ha estat present en l'acte el company de la xarxa, Joan Barberà.
L'esport català, amb la Unió de Federacions Esportives al capdavant i els diferents presidents i presidentes de les federacions esportives de Catalunya, ha posat el crit al cel amb la nova llei de l'esport, llei estatal que elimina el reconeixement internacional de l'esport català i, per tant, la pèrdua de llibertat en l'organització de competicions internacionals. Gerard Esteve, president de la UFEC, ha demanat una reunió urgent amb el president del govern català, Pere Aragonès, per anar de la mà, per anar junts a mirar de que no s'aprovi aquesta llei al Senat.
I necessitem la implicació directa del govern de la Generalitat, però sobretot del seu president, perquè això traspassa el que és la pròpia competència.
A més, s'establirien quotes per la integració de federacions catalanes a les estatals, unes quotes que no agrada a les federacions i, per tant, també Unides diuen que defensen l'esport base perquè la llei sigui justa.
I en bàsquet, el Joventut de Badalona rep avui el Burg Francesc, que és el co-líder del grup de l'Eurocup masculina, juntament amb els verdinegres. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens informa Ferran Vinaixa.
La penya rep aquest vespre el Burg Francesc, co-líder de l'Eurocup, juntament amb els verdinegres. Un triomf del Joventut els deixaria, per tant, primers en solitari. Els de Carles Duran són conscients que un triomf també els permetia seguir consolidant la confiança en el seu joc després de 7 victòries en els últims 8 partits entre ACB i Eurocup. El base Andrés Feliz, que també s'ha recuperat de les 15 que tenia el turmell, diu que l'equip ha de continuar en aquesta línia ascendent i que compta amb el públic del Palau Olímpic.
Un equipo también que viene haciéndolo bien en la Eurocup, un equipo duro, que juega muy bien pasándose el balón. Y nosotros tenemos que proteger la casa como siempre y necesitamos a toda nuestra gente que nos venga a apoyar para sacar una victoria que es sumamente importante, que nos mantiene arriba en el grupo.
El partit entre el Joventut i el Burg es jugarà a partir d'un quart de 9 del vespre al Palau Olímpic de Badalona.
I en waterpolo, després d'estrenar el curs europeu amb victòria, l'Atlètic Barceloneta afronta avui la segona jornada de la Champions masculina. Els mariners juguen a la piscina del Buliagmeni de Grècia a partir de les 7 de la tarda. També en waterpolo, a la divisió d'honor femenina, avui es posen al dia el Mataró i el Rubí, que s'enfronten en partit pendent de la quarta jornada. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i tornarem demà, puntuals com sempre a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Marvin. He was a friend of mine, and he could sing his song, his heart in every line. Marvin, Marvin sang of the joy and pain. He opened up our minds. I still can hear him say, see what's going on. Say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet songs coming down on the night shift. I bet you're singing proud. You'll pull a crowd. Gonna be a long night. It's gonna be alright. On the night shift, on the night shift, you
home. I know you're not alone on the night shift. Jackie, hey, what you doing now? It seems like yesterday when we were working out. Jackie, you set the world on fire. You came and gifted us. Your love, it lifted us higher and higher. Keep it up, and we'll be there at your side. Say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet sounds coming down on the night shift, on the night shift. I bet you're singing proud. Oh, I bet you'll pull a crowd.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. La Diputació de Barcelona posa en marxa un ambiciós pla per ajudar la gent gran a viure de manera autònoma a casa seva durant més temps, més anys. Es destinaran prop de 40 milions fins al 2025 per garantir la independència de la gent gran més vulnerable que vol viure a casa seva. Entre les mesures d'arranjament dels pisos per fer més àmplies les entrades o canviar les banyeres per dutxes. Però la principal novetat passa per digitalitzar la teleassistència clàssica. Se substituiran les alarmes clàssiques de teleassistència per terminals digitals i convertir així els habitatges de la gent gran en espais segurs. Se'n podran beneficiar més de 100.000 usuaris. Lluïsa Moret és la diputada d'Igualtat i Sostenibilitat Social.
En aquests moments, persones usuàries del servei de teleassistència a la demarcació de Barcelona són gairebé 100.000 persones i la idea és que la població base siguin aquestes 100.000 persones, que puguin transformar els seus dispositius que ja existeixen amb aquests dispositius moderns, tecnològics avançats i que puguin doncs, convertir els seus domicilis en